to Ninguém Nos Perfected. Hi, it's J.J. Abrams. How's it going? If you see Star Trek, I hope you like it. Thank you.
Benvinguts a la nova temporada del Ningú no és perfecte, un programa de ràdio, de cinema, sèries i còmics. Avui comença la temporada 14, amb la mateixa il·lusió i ganes de sempre d'informar i sobretot entretenir. Si ja ens coneixeu, no cal que us expliqui de què va això. Pel que ens escolteu per primera vegada, sapigueu que el Ningú no és perfecte té com a primer objectiu que us ho passeu bé. Com sempre, us posarem al dia de les estrenes aquí, als Estats Units, us sabrem tot sobre els nous rodatges i de les entremaliadures de les estrelles de Hollywood, l'actualitat de les sèries i el còmic i moltes coses més. L'equip del Ningú el formen la Marta Sanz, productora i encarregada de l'espai de xafarderies de Hollywood, que aquesta temporada ens porta alguna novetat. Ben retrobada, Marta!
Què tal? Com esteu?
Molt bé.
Quin estiu més llarg.
Sí, amb ganes de sentir la teva veu ja, suposo que els oients també.
Val, sí. Jo de... Bueno, també m'agrada molt que ens escriguin, eh?
Uh-huh.
No els podem escoltar, però els
no.
podem llegir.
Bé, a l'estiu ja hem doncs, tingut les xarxes socials
aquest
i això...
Estiu... Bé, en aquesta propera temporada, que ara me deies, mm-hmm. sí que tindrem una nova secció, tot i que no l'estreno avui, eh?
Val.
Perquè me l'haig de preparar molt.
Doncs quan la tinguem preparada explicarem de què va. De moment queda com a sorpresa i avui tindrem xafarderies.
Tindrem xafarderies, que han passat moltes coses aquest estiu i espero haver tret el més important.
Després ho expliquem. També ens acompanyarà avui en Jacint Casademont i les seves notícies de cinema, com sempre, ben calentes. I avui també estarà aquí l'Aran Bonmatí en la tertúlia que farem de les estrenes de l'estiu, en particular de Los Guardianes de la Galàxia. Continuaran amb nosaltres el dibuixant Bernat Costa, que ens hi forarà el seu punt de vista professional sobre obres i autors de còmics amb vocació més independent. I aquest any també hem incorporat una novetat amb Bernat, que ja explicarem el dia que el tinguem aquí. I també l'Alfons Gumbau, que ens acompanyarà, com és habitual cada mes, per informar-los de tota l'actualitat del comic book nord-americà. Què ens espera aquesta temporada del Ningú no és perfecte? Moltes coses. Primer de tot, ja ho sabeu, passa cada any, s'acosta al Festival de Cinema Fantàstic de Sitges i preparem tres programes especials amb Sitges com a protagonista. Un d'aquests programes, com sempre, el farem allà, des de Sitges mateix, i continuarem amb la línia també d'entrevistes habituals en el programa, és a dir, ens visitarà el subdirector del Festival de Sitges, en Mike Usteng, de cada any, l'editor de Panini Comics, Alejandro Martínez Viturtia, que també, cap al gener o febrer, més o menys, continuarem entrevistant dobladors reconeguts i probablement repeteixi algun també dels entrevistats habituals que tenim aquí d'Amics del Ningú, en Pedro Angosto, bé, gent familiar i coneguda del Ningú no és perfecte. També tenim previst que passin per aquí programadors de televisors, actors, directors de cinema, vaja, tothom aquell que quan faci falta l'actualitat ho reclami, el tindrem aquí. Pel que fa a continguts, dedicarem especial atenció a les pel·lícules de gènere fantàstic i basades en còmics que s'estrenaran al llarg de la temporada. Concretament, Les Tortugues Ninjas, Seis Héroes i Los Vengadores 2, La Era d'Ultron. Dintre de l'àmbit cinematogràfic, us informarem de les estrenes més importants d'aquesta temporada, per ordre d'aparició, com Rec 4, Interestelar, Els Jocs de la Fam, Sinsajo Part 2, Els Pingüins de Madagascar, Exodus, Dioses i Reyes, Magic in the Moonlight, El Hobbit, La Batalla de los Cinco Ejércitos, Stand by Me, Doraemon, Poltergeist Gates, The Man from Uncle, A Todo Gas 7, Agent 47, Mad Max, Fúria en la Carretera, Jurassic World, Divertidamente i Terminator Genesis. En televisió parlarem de les noves sèries com Gotham, Marvel, Agent Carter, Daredevil, Aquarius i Zombie. Igualment continuarem atents a la segona de Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D., la cinquena de Joc de Trons i de Walking Dead i a la quarta d'American Horror Story. Presentant i dirigint el Ningú no és perfecte em teniu a mi mateix, a l'Ignasi Irbat. I abans d'anar a les estrenes anem pel concurs de Panini. Cada mes recordem que regalem un lot gentilesa de Panini Comics al que contestin la següent pregunta al correu ningunoes@outlook.com. Què preguntem? De quin superheroi estrenarà Netflix una sèrie el 2015? Fàcil? Bé, busqueu-ho si no ho sabeu. Netflix estrenarà una sèrie sobre un superheroi el 2015. Teniu fins al 30 de setembre i ens heu d'escriure al ningunoes@outlook.com. I abans d'anar, també, directes al cinema, maneres d'escoltar el Ningú, a través de la nostra pàgina web, ningunesperfecte.cat, a través de la nostra pàgina de Facebook, facebook.com/ningunesperfecte, també la nostra compte de Twitter, que és @ningunoes, i també si aneu a iTunes o e-books, us podeu subscriure als nostres canals que teniu allà, busqueu-nos com a ningunesperfecte, us podeu subscriure o podeu trobar els programes allà cada setmana. I ara sí, comencem directes amb les estrenes.
Estrenes, tertúlia i notícies a la gran pantalla.
Ya basta, poned la valla. I don't want to be your hero. I don't want to be a big man. I just want to fight with everyone else.
¿Listos para divertiros?
Sí!
Sí!
I això és Boyhood, Momentos de una vida, de Richard Linklater, Amelar Coltrane, Patricia Arquette i Ethan Hawke. Richard Linklater, realitzador de la trilogia Antes de l'Amanecer, ens presenta una proposta cinematogràfica d'allò més estimulant. Boyhood és un drama de ficció rodat amb el mateix grup d'actors durant 12 anys, des del 2002 al 2013. Per primera vegada en una pel·lícula veurem els actors envellir i créixer en temps real. Res de maquillatges d'aquests xungos. No, no, aquí envelleixen i es fan grans tal com són. Mason és un petit somiador de 6 anys que s'enfronta al primer sotrac de la seva vida. Olivia, la seva entregada mare soltera, ha decidit mudar-se juntament amb la seva germana a Houston. El seu pare acaba de tornar d'Alaska i reapareix a la seva vida. Així comença una vida de canvis que arribarà fins als 18 anys de Mason. Durant aquests 12 anys hi trobarem de tot: mudances i controvèrsies, relacions que trontollen, bodes, diferents escoles, primers amors, primeres decepcions, moments meravellosos i moments de por. Boyhood és l'experiència personal dels incidents que marquen a Mason al llarg de la seva vida. L'origen de Boyhood neix en la idea de Linklater de fer una pel·lícula sobre les emocions tan especials i difícils de descriure que s'experimenten durant la infantesa. Com que la infantesa abarca molts aspectes i no estava segur per quin començar, se li veu córrer aquesta idea en la que ho podria contenir tot. Creativament era un repte sense precedents i la idea era gairebé impossible de realitzar econòmicament. El pla de rodatge estaria a l'oposat del funcionament actual de la indústria cinematogràfica, pel que hi ha hagut un compromís molt fort tant per part dels actors com de l'equip tècnic per tirar endavant la pel·lícula, coincidint tots junts uns 3 o 4 dies a l'any. La germana del protagonista és interpretada per Lorelei Linklater, filla del director de només 9 anys quan va començar el rodatge. Malgrat que la seva filla no ha acabat interessant-se per la interpretació, la seva elecció va ser per aconseguir la màxima disponibilitat dels actors.
El servicio de inteligencia alemán necesita que se haga un trabajo que la ley alemana no le permite hacer. Nuestra unidad se creó para localizar fuentes.
No somos policías.
Somos espías. Nuestras fuentes no vienen a nosotros.
Hola, Anabel.
Y això és El hombre más buscado, d'Anton Corgin, amb Philip Seymour Hoffman, Gregory Dobrin, William Dafoe, Rachel McAdams, Robin Wright i Daniel Brühl. Basada en la novel·la de John le Carré, publicada el 2008 amb gran èxit de vendes, és un thriller d'espionatge tens i un retrat de la solitud. Quan un immigrant, meitat txetxè, meitat rus, amb mostres d'haver estat brutalment torturat, arriba a Hamburg per reclamar la fortuna del seu pare, les agències de seguretat d'Alemanya i els Estats Units comencen a mostrar un gran interès. Amb el temps en contra, comença una carrera implacable per establir la veritable identitat d'aquest home misteriós, víctima oprimida o extremista destructiu. El hombre más buscado és la darrera pel·lícula que va completar Philip Seymour Hoffman. Anton Corgin en guarda un record molt especial i diu que la seva força residia en una immersió total en el paper i una falta absoluta de vanitat. Al mateix temps, odiava el que estimava, era la seva maledicció, es destruïa per les seves interpretacions. Paraules textuals del director. Corbin explica també que al principi existia certa tensió entre ell i Seymour Hoffman, que atribueix a la seva inexperiència com a director, però que finalment van arribar a un punt en el que Hoffman no necessitava direcció perquè es va convertir completament en el personatge de Gunther Bachmann. explica que inclús es va acomiadar com a Gunther en un correu que li va enviar un cop varen arribar a casa després del rodatge. Aquesta és la tercera pel·lícula de Corbin com a director després de Control i El Americano amb George Clooney. Recordem que la professió habitual d'Anton Corbin és la de fotògraf i director de videoclips de grups com Depeche Mode o Coldplay. L'Hombre Más Buscado ha estat coproduïda per Port Boiler Productions, els mateixos que el 2005 ja van emportar al cinema una altra novel·la de Le Carré, El Jardinero Fiel. Here we are. Together on a special day, and now we know that there'll be no more. La següent, Ojalá Estuviera Aquí, de Zach Braff, amb Zach Braff, Kate Hudson, Mandy Patinky i Josh Gad. Aidan Bloom és un actor a l'atur, pare i marit, que amb 35 anys encara intenta trobar la seva identitat, el propòsit de la seva vida. Quan el seu pare malalt és incapaç de seguir pagant el col·legi privat i l'única escola pública està a les últimes, Aidan decideix educar els seus fills a casa. Serà així com descobrirà alguns aspectes de la seva vida i de si mateix que mai va pensar que trobaria. Ojalá Estuviera Aquí ja ha estat també escrita per Brad, que ha pogut finançar aquest projecte a través de la plataforma Kickstarter, com la pel·lícula de Veronica Mars. A Brad el recordem per la sèrie Scraps i per haver dirigit i protagonitzat el 2005 la comèdia romàntica Algo en Común amb Natalie Portman, que va ser un èxit de crítica i públic i va esdevenir el fenomen de Sundance d'aquell any. En aquesta ocasió la crítica li ha girat l'esquena. A la pel·lícula hi trobarem com a secundari, atenció, a Jim Parsons, el Sheldon de Big Bang Theory, que és estrany veure'l en cinema, i mira, doncs aquí és una bona oportunitat per fer-ho. La següent, Les doy un año, de Dan Mazer amb Rose Byrne, Ralph Spall, Anna Faris, Simon Baker i Minnie Driver. Nova comèdia dirigida per Dan Mazer, guionista de Borat i Bruno, que arrenca just en el moment en què acaben totes les comèdies romàntiques. L'ambiciosa Nat i el jove novel·lista Josh han estat feliços des de que es van conèixer en una festa, malgrat les seves diferències. El seu casament és un somni fet realitat, però ningú, ni família, ni amics, ni tan sols el capellà que els casa, estan convençuts de que duraran. L'èxicota de John i l'actriu client americà de Nat podrien ser alternatives tentadores. Després d'un any de casats, cap dels dos vol ser el primer a llançar la tovallola. També tenim Antes del frío invierno, de Philip Claudel, amb Kristen Scott Thomas i Daniel Autelil. Paul, un neurocirurgià de 60 anys, i la seva esposa Lucy són una parella a la que res sembla que es pugui imposar la seva felicitat. Un dia comencen a rebre rams de flors anònims a casa, al mateix temps que Lou, una noia de 20 anys, comença a creuar-se constantment amb Paul. Seran tots els que aparenten ser? És la vida de Paul i Lucy la que havien somiat? Qui menteix i qui té la raó? Encara són a temps de revelar les coses que no s'han dit i tots els secrets? I tanquem les estrenes amb una tripleta. Gabor, de Sebastián Alfi, amb Gabor Bene, una proposta de cinema dins el cinema sobre un director de fotografia retirat que va perdre la vista. Un director que vol rodar un documental sobre la ceguesa li proposa que sigui el seu col·laborador. Però si Gabor no hi pot veure, com s'ho farà per filmar? Betty Boo és la pel·lícula de Miguel Coan amb Mercedes Morán i Alberto Amán, un thriller policia coproduït entre Espanya i Argentina basat en una novel·la de Claudia Piñeiro. En una exclusiva urbanització a les afores de Buenos Aires apareix mort un poderós empresari. El director del diari amb més circulació del país convoca la novel·lista Betty Boo perquè escriu una sèrie de columnes sobre el cas. L'escriptora s'involucrarà en la investigació i descobrirà que aquest assassinat és només la punta de l'iceberg d'una sèrie de crims d'homes poderosos que comparteixen un passat obscur. I tanquem en Tres mentires, d'Anna Murrugarren, amb Nora Navas i Miquel Losada. Violeta s'entestarà a descobrir el que passava en un pis de Bilbao, on des dels últims anys del franquisme fins al 1990 s'amagaven joves embarassades per amagar el que aleshores era una terrible vergonya, ser mare soltera. Una organització misteriosa es quedava amb els nens i en feia negocis bruts sense deixar rastre. Quan Violeta s'entregui a descobrir qui estava darrere de tot allò, es trobarà amb totes les portes tancades. I anem per les notícies, com sempre, ben caletes. I aquesta temporada també tenim en Jacint Casademont i les notícies, com sempre, ben calentes. Hola, Jacint.
Bones, què tal?
Va, comencem amb les notícies, abans d'anar amb les estrenes, amb el que hem vist aquest estiu, vaja.
Doncs, si vols, començo parlant d'X-Men Apocalipsis. Que bé, ja comencem a tenir algunes pistes de quan comença tot plegat. El film, que s'estrenarà al maig del 2016, portarà el seu rodatge a Montreal. Això és una novetat dins de la franquícia. La veritat és que tampoc es roden gaires blockbusters per allà, a Canadà. I el rodatge començarà a l'abril del 2015.
Però ja, si no recordo malament, la primera i segona d'X-Men sí que s'havien rodat a Montreal. Les escenes allà...
Ah, sí?
Sí.
Hòstia, veus? No...
Les escenes amb neu, tant que hi ha la primera o la segona, són rodades a Canadà.
Val, val. Doncs mira, repeteixen allà. Recordem que la situació se situarà als anys 80 i que per primer cop veurem a Channing Tatum fent de Gambito, tot i que sembla que també tindrà el seu spin-off. Després, una altra notícia, aquesta bastant recent, ha sigut Dwayne Johnson, que ha anunciat que serà Black Adam en el film de Shazam. Recordem que Black Adam és el dolent de la sèrie Shazam als còmics de DC, però aquí Warner diu que vol tirar més cap a convertir-lo cap a un antiheroi, o sigui que l'heroi serà un, però el que s'emportarà quasi el protagonisme segur serà Black Adam, que també comptarà amb molt d'humor, i diuen que no estarà dins de la continuïtat de les noves pel·lícules de DC i Warner, o sigui que no entraria dins el món aquest de l'hombre de acero, sí, i tot això.
O sigui, encara potser sortirà una bona pel·lícula.
Mira, potser s'estalvien problemes intentant no barrejar tanta cosa. Després, Ghost in the Shell. Sembla que per fi la portaran a la gran pantalla a Hollywood. El director serà Rupert Sanders, que això ja ho sabíem, que és el mateix de Blancanieves i La Leyenda del Cazador, però la notícia és que Margot Robbie, la protagonista de Wall Street, bueno, el logo de Wall Street, està en negociacions per interpretar la protagonista, que seria Motoko Kusanagi, que és la líder d'una unitat contra els ciberterroristes i que el seu cos és una mica cíborg, té components que són mecànics. El guió s'encarrega un tal William Wheeler, que és el mateix de La Gran Estafa.
Molt bé.
Recordem que està molt bon veure aquesta senyoreta,
sí, sí, sí.
Que és el més important.
I tant.
Després, Star Wars, l'episodi 7, que sembla que tenim nou fitxatge, que serà Miltos Yedolemou. Complicat de dir, no sé d'on és aquest senyor, però tothom el coneix com a Sirio Forel, de Juego de Tronos, la sèrie HBO. Recordem que serà el segon personatge que rescaten de la sèrie de HBO, de Juego de Tronos, perquè abans havien fitxat a Gwendolyn Christie. O sigui que sembla que hi ha una cantera important aquí.
Sí, sí, no, més tots actors britànics, coneguts, no cobren gaire...
Exacte. Pel qui tampoc el reconegui pel nom, recordem que se suposa que és un gran espadatxí a la sèrie. Com que jo no la miro, no sé donar-vos més informació.
Sí, sí.
Després, Doctor Estranyo. No rumors de que Joaquin Phoenix està a punt de fitxar, i sembla que sí, que estava a punt de fitxar concretament a finals d'agost. Es va reunir amb els directius a Marvel per llimar quatre cosetes al contracte, però al final no va firmar. S'han filtrat els motius de que no hagués acceptat el contracte. Resulta que treballar en tant de croma i les típiques regravacions que fan els de Marvel no acaben de convèncer-lo. I recordem que Marvel es caracteritza per això, per tirar molt de croma i regravar moltes escenes per acabar perfeccionant la pel·lícula. O sigui que pot ser que s'estigui allunyant aquesta possibilitat.
Bueno,
i
n'hi ha d'altres que em semblen bones també, eh?
Sí, 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 a veure, més d'un mataria per tenir aquest paper, o sigui que tampoc crec que sigui problema.
No.
I per últim, un que té l'agenda molt apretada, que és Charlie Hunnam, que és el protagonista de Sons of Anarchy, que ara acaba. Doncs bé, primer de tot hem sabut que ha fitxat per la sèrie de pel·lícules que vol fer Guy Ritchie basades en les obres del rei Artús, que si no tinc mal entès són 7 pel·lícules que pretén fer. Ojo, cuidado. I després, ara sembla que també està a punt de fitxar per fer, no sé com dir, un remake, una nova versió, una reimaginació del món de Snake Plissken, el protagonista de 1997, Rescate.
Ui, em fa molta por això, eh?
Depèn del director, però aquest nano la veritat és que m'agrada bastant i crec que encaixaria molt bé.
Totes les readaptacions d'obres de John Carpenter, no sé, bé. Jo no tocaria massa.
A més, sembla que és això, vol agafar més que res el personatge, més que tornar a fer les pel·lícules, perquè la idea és que l'Snake Plissken liderés com un grup de malfactors, fugitius, que intenten aconseguir cert objectiu. O sigui que seria més una pel·lícula una mica més coral, tot i que amb Snake de protagonista.
Molt bé, Jacint, doncs res, no marxis, que anem a parlar de lo que hem vist aquest estiu.
D'acord. I can't stop this
inside of me. Girl, you just don't realize what you do to me.
I en aquesta nova ja temporada del Ningú no és perfecte, el que farem és fer una repassada a totes les pel·lícules de l'estiu que hem vist aquests mesos i anem a presentar ràpidament qui tenim aquí en aquesta tertúlia. Tenim l'Aram Bonmatí. Què tal, Aram, com estàs?
Molt bé, a punt per començar.
En Jacint Casademont també. Jacint, com anem?
Bé, 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 tot bé de moment.
I Marta, Marta Sanz, què tal? Retrobada altra vegada?
Molt bé.
Vinga, doncs som-hi. Comencem amb la primera pel·lícula. Aquesta hem coincidit tots, hem fet un rànquing de les tres millors. A veure, la primera seria potser Guardianes de la Galàxia, que aquesta l'hem vist tots i coincidim. Ara va, comença tu, Aram.
Peliculón, peliculón. O sigui, a mi el primer que em va sorprendre ja és que la banda sonora, que posessin la cançó aquella de I've Got a Feeling, la que fa servir en Quentin Tarantino Pulp Fiction, és d'aquelles cançons que dius, vale, mai més ningú podrà tornar a fer servir aquesta cançó en una banda sonora d'una pel·lícula. És com posar, no sé, La cavalcada de les Valquíries. Tothom automàticament ja pensarà en Apocalipsi Now. Són cançons que ja no pots tornar a fer servir. I va i la posa i funciona. O sigui, aquesta pel·lícula sorprèn perquè la majoria de les coses que proven funcionen.
Sí, és veritat. És un tio molt raro, el James Gunn. Posa música dels anys 70 amb paisatges especials i ho aconsegueix que li surti bé, una cosa que en principi seria impensable.
Sí, sí, no només això, sinó la idea d'agafar un grup de superherois pràcticament desconegut a dins de l'univers Marvel, canviar-los, perquè els Guardianes de la Galàxia de l'univers Marvel tenen molt poc a veure amb aquests que ens han presentat ara, i fer que funcioni el més pur estil Firefly em sembla molt meritori. Tot aquest món de superherois amb sentit de l'humor que estan creant, trobo que han encertat en la tecla adequada.
Recordem que no són els guardianes que comentaves de tota la vida, sinó són l'encarnació moderna d'aquests personatges que van néixer fa recent, vull dir el 2008, vull dir que no fa tant.
Exacte. O sigui, són uns personatges que la majoria dels lectors de còmics Marvel amb prou feines coneixien.
M'ha agradat la comparació que has fet amb Firefly una mica amb la pel·lícula, perquè molta gent l'ha volgut comparar amb Star Wars. Jo penso que no, que té molt poc a veure amb Star Wars, s'assembla potser més a Firefly, tot i que el personatge principal no deixa de ser una mena de Han Solo, no?
Mm-hmm. Però és que el personatge de Han Solo ja és aquesta mena de rebel que no segueix les normes, és un personatge tan clàssic del cinema, per dir-ho així, Marlon Brando ja era una mena de Han Solo, per dir-ho així.
Jacint, vinga.
Moltes coses acaben amb vosaltres, però a mi no em sembla una de les pel·lícules de l'any, ni de lluny. És un entreteniment que està molt bé, però a mi m'ha faltat la combinació èpica i humor, no m'acaba de funcionar. Els personatges igual, m'han semblat bastant freds, la veritat, no m'han entrat gaire bé. A part de Drax, que no sé per què, em va semblar genial el personatge, la resta no hi acabo de congeniar. És igual que la personalitat de Mapache Coete i tot això, que n'esperava bastant més. Té puntazos, és entretinguda, té bon ritme, la banda sonora té dos o tres temes que estan molt bé, la resta passables, els havien comprat perquè eren més o menys baratos, i poc més. És una bona pel·lícula, però això de la pel·lícula de l'any o la pel·lícula de l'estiu, per mi, em sap molt greu, però no arriba.
Ara em pica una mica la curiositat per veure quina dirà en Jacint que és la pel·lícula de l'estiu, doncs si no és aquesta.
Ja t'ho pots imaginar.
No, la veritat és que estic esperant que arribi la pel·lícula de l'estiu i poques opcions en queden ja, perquè és que no n'hi ha hagut cap que digui realment val la pena.
Bé, aquí us han estrenat Sin City 2 ja?
No, de fet encara no té distribució espanyola aquesta pel·lícula i és molt probable que arribi directe a DVD.
Aquí l'han estrenat aquesta mateixa setmana. En tot cas hi anirem i ja us direm el què.
Ha estat un fracàs important als Estats Units i és bastant probable que no s'arribi a estrenar. A veure si el proper espai l'has vist i ens en parles una mica.
Ja hi pots comptar.
Doncs respecte al que deies, Jacint, jo és que estic completament en desacord amb el que dius. De fet, penso que sí que és la pel·li de l'estiu i en taquilla, de fet, s'ha demostrat que és així. No sé, fa quantes setmanes que es va estrenar als Estats Units i encara aquesta setmana, sis setmanes després, crec, encara era número 1 a la taquilla. Vull dir que això feia molts anys que no passava i serà la primera pel·lícula que superarà els 300 milions de taquilla aquest any als Estats Units. Però, a banda d'això, a mi m'ha agradat. Tot això que tu no li veus, a mi m'ha agradat. És a dir, potser estic d'acord amb el que dius tu, que aquesta combinació a vegades de sentit de l'humor i d'èpica en algun moment pot tallar el rotllo. jo penso més aviat en el final, no? Que quan estan allà en aquella batalla tenim a l'Star-Lord i el Drax, a Star-Lord i Ronan a punt de lluitar, i va, i l'altre es marca un bailote, i dius, home, potser no era el moment aquest. Amb això estic d'acord. Però per la resta trobo que està bé, i està molt amb la línia de les pel·lícules de Marvel, en aquest sentit. I els personatges a mi m'han agradat, vull dir que, no sé, que trobis que Drax és el millor personatge, és que això només pot sortir del teu cap, Jacint.
Ah, no, això es nota que no es mogueu per foros de cinema. Els foros de cinema tothom està dient que és això, que Drax era el personatge que la gent n'esperava menys, i en canvi és el que té una mica de profunditat, perquè la resta et donen quatre pinzellades que no acaben de reflectir-se en pantalla.
Jo no crec que sigui així. De fet, sí que te donen moltes pinzellades. El que passa que no són tan evidents com el Drax, que va allà, que planta el seu discurs i que t'explica exactament quines són les seves motivacions i el que li porta allà. Els altres personatges no t'ho expliquen. Està allà, però una mica tu ho has d'anar buscant, ho has d'anar deduint. Allà estan les cicatrius del Mapache Coete, aquesta personalitat tan violenta i agressiva que té. Pots anar deduint una mica com s'ha produït això, no? El mateix per Gamora, també l'Star-Lord sí que aprofundeix també bastant el personatge. Potser és veritat que Groot sí que no sabem gaire res, a banda que pot tornar a reviure com a mini arbre que ha fet furor, per cert.
Jo estic parcialment d'acord amb en Jacint, la veritat, perquè a més el personatge de Drax és el que evoluciona al llarg de la pel·lícula, que no t'has de remuntar el que hagi pogut passar abans o el que no t'expliquen, sinó que comença d'una manera, se n'adona que fa malament les coses, rectifica, canvia d'objectiu. A mi és un personatge que realment em sembla, si és que pot ser un personatge de Guardians de la Galàxia complex, aquest és Drax. A part de que Batista és millor actor de cinema que lluitador de lluita lliure. No sé si l'havíeu vist alguna vegada.
No.
Però molt millor com a actor.
Marta, que no t'hem escoltat encara.
Doncs és que jo faig una mica de tots. A mi m'ha agradat, és un entreteniment. Jo no m'esperava res i encara me l'esperava més infantil. O sigui que em vaig alegrar, perquè tampoc té alguna escena... Bé, no es veu sang explícita, ni molt menys, perquè ho han fet expressament perquè hi pugui anar molta família. I jo crec que el director ha estat agut perquè ha fet servir banda sonora dels que nosaltres a la nostra edat recordem i que és ja molt mítica. I jo crec que ha volgut cridar molt de públic, molt variat. I sobre la química, sí que a vegades falta una mica de química entre certs personatges i que no s'aprofundeix, però és que jo no sé si això ho volia, realment. És una pel·lícula ja estrenada a l'estiu, és un entreteniment. Potser en la segona part veurem alguna cosa més dels personatges, però no m'esperava pas una evolució tampoc. Vull dir que jo li poso notable alt. A mi m'ha agradat, m'ha entretingut, i a més sí que allò del bailoteo potser no s'esqueia en el moment, però mira, més d'un riure es va sentir a la sala i jo també vaig riure, i això és el que s'espera un quan, com a mínim quan veies el tràiler, ja tu t'esperaves passar-t'ho bé i jo m'ho he passat bé sense conèixer res dels Guardianes de la Galàxia.
El que apuntava la Marta, una coseta només, és que potser el problema és aquest, que és una pel·lícula Marvel, i a les pel·lícules Marvel els personatges, com diu l'Aram, evolucionen sempre. Cada pel·lícula significa un punt d'evolució. En aquesta, no. Comencen i acaben bastant semblant tots. Gamora odia el seu pare adoptiu, Star-Lord té una infància trencada, Mapache Coete es revela al principi i al final, i en canvi Drax és l'únic que amb una acció la caga, que fica en problemes a tots els seus col·legues i, com diu ell, rectifica i canvia la seva manera de fer.
Amb això no estic d'acord, jo crec que sí que canvien, en un sentit, és a dir, comencen la pel·lícula com uns solitaris i acaben com un grup, com un equip, cosa que fins ara havien estat incapaços de mantenir relacions socials amb altres éssers, i aquí doncs creen un equip, i en aquest sentit crec que sí que evolucionen el fet de ser uns solitaris i voler estar sols a la vida i emprenyats, en haver trobat un grup de persones més o menys afins amb les que se senten a gust. Jo crec que l'evolució en la pel·lícula, en els personatges, és arribar a aquest punt. I a banda allò de, que dèiem, a mi m'ha recordat molt els cinemes aquests de pel·lícules de ciència-ficció tipus anys 80, que es feien així pressupostos de sèrie B i tal, i crec que el James Gunn ha volgut tirar per aquí, no? Fer un homenatge més a aquest tipus de cinema, a aquest tipus de pel·lícules, que a l'època passaven només, diguéssim, de videoclub. I aquí, clar, hi han destinat un pressupost brutal, al·lucinant, i es nota els efectes especials que no n'hem parlat, són extraordinaris, trobo que són aquests paisatges especials que ens ofereix la pel·lícula són brutals, vull dir que estan molt, molt i molt bé i valen molt la pena. I no sé, a mi jo nota molt alta, eh? I és que qui conegui James Gunn, no sé si heu vist Super, cap de vosaltres.
No. No.
Doncs veieu-la. I quan hagueu vist Super, entendreu millor Guardianes de la Galàxia. Perquè té punts, molts punts en comú. És a dir, aquest tio té una personalitat molt peculiar, que ja la podem notar en aquesta pel·lícula, i Super ja la... Bueno, que era, ens la demostrava el que era capaç de fer, no? I Josh Whedon, jo crec que en aquest sentit li ha donat llibertat absoluta en el que ha volgut fer, cosa que potser no li han donat a Edward Wright per fer L'Hombre Hormiga, però sí que l'ha tingut James Gunn.
Anem per la pel·lícula de l'estiu de...
D'en Jacint.
D'en Jacint.
Quina és?
Això, quin és?
No, si jo no en tinc cap, la veritat és que és això.
No era Sex Tape o alguna d'aquestes? Que...
Ah,
no?
Voleu que parli de Sex Tape? Sí.
Vaja, que hi ets, va, parla.
Bé, em semblava que era un bitxo raro, perquè, bé, vaig anar a veure la pel·lícula i la veritat és que no vaig entendre absolutament res. I va en sèrio, dic, és que sembla que faltin escenes.
Era
o...
versió original o...?
Ojalà, almenys m'hagués entretingut a intentar entendre-ho, però és que aquí realment hi ha un guió que és absolutament nefast, el pitjor que he vist, però a molts anys. Muntatge també nefast, i els dos actors em sap molt greu, però Cameron Diaz cada dia veig que està més acabada, i en Jason Segel m'he trobat amb altra gent que també diu que és un dels pitjors papers, ja no ens cau bé, però de la seva vida. O sigui, molt horrorós, no desperta cap tipus d'empatia i la situació, si no fos per el que ha passat al Fappening, que ho tenia que comentar, no té cap sentit. Fa gràcia ara perquè ha passat això, però si no, no porta enlloc. Realment horrorosa.
Què has dit, al Fappening? És que...
Jo estic igual que tu ara mateix.
Estem a Suècia tots, no sabem.
No sabeu el que ha passat al Fappening?
No, si no ens ho expliques.
Doncs bé, un grup de hackers que ha hackejat el núvol d'Apple i ha tret totes les fotos espullades a Jennifer Lawrence, Kate Upton...
Ah,
no sabíeu, en sèrio?
Sí. Ah, però d'això se n'ha dit Fappening. Està bé.
Sí, la versió més grollera és el Fappening.
Ahà, molt bé.
Per això fa gràcia que el que passa a la pel·lícula ha passat a la realitat.
I per què la gent té fotos despullades a núvol?
Perquè si vols aconseguir un paper com ha aconseguit Jennifer Lawrence, si envies al teu director o productor una foto teva despullada, tens bastant números
això...
de fer una pel·lícula.
No.
Bé, canviem de tema, si us sembla bé. Estàvem intentant fer un top 3 de pel·lícules de l'estiu. Anem a com ensinistrar un drac 2, que tu ara em ja has dit que no les puc veure.
Perquè aquí a Suècia totes les pel·lícules les passen en versió original subtitulades en suec. Però, si la pel·lícula és d'animació, sí que la doblen i la doblen en suec. I el nostre nivell de suec encara no està com per aquestes coses. Per tant, ens haurem d'esperar.
Bé, jo t'avanço que tot lo positiu que tenia la primera part ho continua aquesta segona. És a dir, és excel·lent en aquest sentit. Evoluciona, dona un pas endavant respecte a la primera pel·lícula, els personatges maduren, avancen, han d'afrontar cops que els hi dona la vida i fins i tot diria que en certs punts la pel·lícula té un toc adult i que no estem habituats a veure o que ens parlin de determinats temes en pel·lícules d'animació com ho fa en aquesta pel·lícula. Visualment encara millora la primera. Fantàstiques, espectaculars coreografies dels dracs a l'aigua. Jo crec que aquesta vegada sí que seria just que s'emportés l'Òscar a millor pel·lícula d'animació, que va perdre fa 4 anys quan es va estrenar, que va guanyar Up aquell any. Per tant, esperem que aquesta segona part... Vaja, és que no hi ha color en totes les pel·lícules d'animació que s'han estrenat aquest any. No hi ha més. Vull dir, és que les ha de guanyar sí o sí.
Doncs ens n'alegrem, la veritat.
Jo també li donaria l'Òscar a millor mascota. No es donen Òscars a animals?
Però són aquestes de dibuixos.
També compta. No, és entretinguda i a mi la primera ja em va agradar força i els valors que transmet són bastant acceptables. I la segona continua amb uns valors bastant acceptables i amb un vocabulari que pot connectar amb el públic més jove que no infantiloide. O sigui, que està bé, que tothom hi disfruta i jo no li trobaria cap pega. La veritat, a més els dracs són genials, estan fets a la mar de bé i molt variats i cadascú és com els gossos, no? Que diu que s'assemblen als amos o al revés, no? Doncs aquest igual. Sí, sí. Hi ha un drac amb personalitat per a cada personatge de la pel·lícula. I a mi, no sé, m'ha agradat molt. I bé, té aquest to èpic també que agrada bastant, eh? Que té un final èpic amb una evolució que... Però bueno, bé, molt bé.
Anem per una altra. Begin Again. Vols parlar-ne tu, Marta?
No, a mi m'ha encantat. Once La recordo vagament perquè és del mateix director, ja em va agradar. A més, ha tingut molt d'èxit d'aquest de sota mà, no? D'aquest que la gent s'ha anat dient, però que la taquilla no va tenir tampoc molta repercussió. I aquesta jo crec que per mi encara és millor, i té un... A mi m'ha encantat fer servir el paisatge urbà per gravar en directe. Això, bueno, a mi m'agrada molt. I tota la química que hi ha entre Mark Ruffalo, que l'hem vist a Hulk, com a Hulk, i que és un actor excel·lent, m'encanta, a més de sexy, tot i que aquí fa...
De llardós.
Aquí fa una mica de llardós. Clar, és un productor que té un caràcter difícil i que pren decisions taxatives i llavors es queda pues, amb el que té posat i s'ha acabat. I està separat i té una filla. I aquí sí que hi ha molta evolució de personatges, realment. Fins i tot la filla adolescent, quan coneix a la Natalie... És la Natalie... No, la Keira Knightley. És que les confonc. La Keira Knightley, que canta molt bé, per cert, i jo no sé si ha pres classes o és que ja ella té aquest do, i canta molt bé. I bueno, l'argument és senzill, de fet. És una noia, la Keira, que és parella d'un cantant que se fa famós. De cop el fitxa una productora d'aquestes grosses i han de viatjar cap a... ells són britànics i viatgen cap als Estats Units. Fins al moment era una parella senzilla que tocaven tots dos, componien i per gust i de forma molt romàntica. Quan arriba a la gran ciutat, doncs què passa? La fama, l'èxit, el canvia amb ell, en ella no, i ella es troba sola en una ciutat desconeguda i sense on anar, i aquí comença la seva carrera. I ho trobo un bon punt de partida.
Jo haig de dir que Once em va encantar. La vaig veure ja fa molts anys quan la van estrenar així de refiló en algun... Segurament devia ser als Renoir o en els Verdi per allà a Barcelona. I vaig trobar una gran pel·lícula. Després han vingut altres pel·lícules així indies sobre músics i coses d'aquestes, però em sembla una mica que va ser seminal aquesta. I em feia una mica de mandra anar a veure Begin Again perquè és el mateix director, una història semblant, i vaig pensar, m'ha fet el mateix però amb més pressupost i amb més actors famosos i més a l'americana. I em va fer una mica de mandra, però si la recomanes, doncs li donarem una oportunitat.
Vinga, anem pels blockbusters. Jacint, comences tu i ens parles de Transformers 4.
Bé, Transformers 4, com explicar-ho sense que la gent es senti ofesa? A veure...
Possible, jo, possible.
M'agradaria comentar, jo crec que les crítiques s'han de fer segons la pel·lícula que vas a veure. O sigui, si vas a un McDonald's no esperes cuina gourmet. Si vas a veure robots gegants fotent-se de pinyos dirigit per Michael Bay, vas a veure això. No vagis a buscar evolució de personatges ni vagis a buscar altres obres d'art.
Ara jo tallo un moment, eh? Però sí. Bueno, tens Guillermo del Toro, que va fer Pacific Rim, que no deixa de ser el mateix, i ho va fer molt bé, i tens Michael Bay, que fa el mateix, i és una merda. Ja sé que tu no penses...
No. És que això també ho ha dit molta gent. Per mi hi ha una gran diferència entre les dues pel·lícules. Una, els robots tenen personalitat pròpia i l'altra són robots, pur i dur.
Els de personalitat pròpia no et refereixes als de Pacific Rim?
Sí, això no acaba de quedar clar quins són els que tenen personalitat i els que no.
Perquè
és
que jo, ni un ni altres, de personalitat, què vols que te digui?
Els robots de Transformers actuen per si mateixos, en canvi els de Pacific Rim són gent que els comanda. Aquí, per mi, és la gran diferència. A banda d'això, a veure, jo com a seguidor de la saga Transformers trobo que cada vegada pues és una mica millor, com em passa amb la saga Fast and Furious. Cada vegada saben el que agrada més al públic i donen exactament allò que busca el públic. El que sobra, sobra. Una tia que ensenyi cama, yes. Explosions, hi són. Explosions cada vegada més grans en ciutats més grans, yes. Jo, com a seguidor de tot això, pues, no em puc sentir decepcionat, vulgui o no.
De totes maneres, la pel·lícula de recepció mundial ha estat més fluixa que les anteriors. L'únic que ha estat capaç de remuntar ha estat el que ha passat a la Xina amb aquesta pel·lícula, que ha estat un fenomen, jo crec que sense precedents. Suposo perquè també hi ha escenes rodades a la Xina i a Xina sí. Van a veure tot el que passa a la Xina, no?
I esclar, va semblar una jugada brillant, és que sabien això, saben que el mercat està saturat de robots gegants, pues aposta per un mercat on tant són fans i que només rodant-hi mitja hora saps que petaràs la taquilla.
Ja, jo pot crear un problema que totes les pel·lícules per fer recaptació tinguin alguna escena que passi a la Xina, encara que no vingui Quento, per tal de que a nivell de taquilla funcioni millor.
Va començar Batman i després va seguir Iron Man, o sigui que ve de lluny.
per què a Missió Impossible es tiraven des de les Torres Patrones i no des de dalt de l'Empire State Building i coses d'aquestes. Sí, sí. Això és una tendència ja. Parlant, abans parlaves de Todo Gas, doncs pues mira, Todo Gas, quina era la quarta que passava a Tòquio?
La 3, Tokyo Drive.
La 3, perdona. No estic gaire posat amb el tema Fast and Furious. Doncs és una cosa que cada cop, veient que és un mercat amb molta gent i que cada cop té més poder adquisitiu, doncs em sembla molt lògic dir, vinga, anem a petar-ho a altres mercats. Canvia. El que em sembla fascinant és que també els hi agradin la merda feta a Hollywood, per dir-ho així.
Sí, jo només em pensava que els agradaven aquestes pel·lis de... que fan ells, que déu-n'hi-do. Bé, a veure, canviem de blockbuster, passem a Los Mercenarios 3, pel·lícula esperada després d'haver vist la segona i una de les decepcions més grans d'aquest estiu.
A mi em sap molt de greu, eh? Em sap molt de greu perquè la primera era tontuna, la segona vaig trobar-la una bona pel·lícula d'acció amb la que vaig gaudir més que amb la primera i esperava la tercera amb moltes ganes i estic molt decebut. Estic molt decebut perquè aquí el cinema és molt i molt car i gastar-te 12 euros per anar a veure la cosa aquesta em toca els collons, ja t'ho diré ben clar.
No, la veritat és que el problema de la pel·lícula és que no he volgut incorporar una nova generació d'actors joves que han... no sé, per què? Perquè és veure, si tu vas a veure aquesta pel·lícula és per veure els iaios.
Exacte.
I no per veure els actors joves. Aleshores, és una decepció absoluta. A més, els que ja no hi surten, per incorporar els que hi surten, no compensen. És a dir, nous que surten, que ho fan molt malament. Harrison Ford ho fa fatal, és un desastre. Ve a substituir a Bruce Willis, però és que no porta res, no fa res. L'altre, Mel Gibson que està no acabat, acabadíssim. Vull dir, no hi ha més. És a dir, Antonio Banderas, lo d'Antonio Banderas en aquesta pel·lícula no té nom.
O sigui, en sèrio? Doncs per... mira, jo el salvo, eh? Jo
és el més aplaudit de la pel·lícula.
Jo l'he escoltat en versió original, i és que és...
Però és la gràcia.
No té cap gràcia. És que a mi no em fa gràcia. Intenta ser el graciós del grup. A més, és un actor nefast. O sigui, ho fa tan malament, ho fa... És que pitjor no es pot fer.
És que em penso que ja vas molt mal predisposat amb Antonio Banderas.
Al contrari, anava... Però és que vaig veure que parlava d'aquella manera, intentava fer-se el graciós i no sé. I en canvi, si em va agradar Wesley Snipes, que bueno, fa pensar així Demolition Man i tal, i l'altre que no hi té res a veure, que és el Kelsey Grammer, que no ha fet mai pel·lícules d'acció ni res, sinó el Fraser, no? Comèdies. I aquí té un paper que està molt bé. Van ser les dues incorporacions que em van agradar. Penso el mateix que tu. La segona part era l'exemple a seguir i no el que han fet en aquesta tercera, que ha estat una equivocació que bueno, ha estat un fracàs en taquilla espectacular.
A la segona,
digues, Adam.
A la segona part incorporen a un membre jove a l'equip i què fan? Matar-lo.
Exacte.
Claro, que és el que s'ha de fer.
Però aquest va ser potser tercera... un problema, no? Que la segona de recaptació va ser molt més fluixa que la primera. I van pensar que potser aportant sang nova cridarien nou públic, que jo també ho entenc.
El que passa que no només no han cridat nou públic, sinó que el públic que tenien ha desertat veient el que hi havia. Aleshores, han fet un producte que no era ni per uns ni per altres i que al final...
Bueno, recordem que la pel·lícula es va escampar per internet 3 setmanes abans en qualitat HD.
Sí, sí, això també és cert. Sí.
Ha fet molt de mal, clar.
Sí, sí, això va passar, sí, sí. Bé, anem amb més pel·lícules. Lucy, n'heu vist Lucy, cap de vosaltres, Scarlett Johansson?
Moltes ganes, però no he tingut temps encara.
He vist la que va fer abans d'aquesta, de l'Scarlett Johansson, aquests
dies. Under the Skin.
Under the Skin.
The Fappening.
Under the Skin, que intenta ser així una pel·lícula artística i una reflexió sobre la vida i el que és ser humà i el que representa ser persona, i és un cagarro, eh? Ja em sap greu, però el tio va de cinema d'autor i es queda a mig camí, és una mica, és avorrida. Però sobre la Scarlett Johansson, molen boles.
Fantàstic, és que no demano més, jo. Si vaig a veure cinema d'autor, és per veure tetes.
Doncs pues aquí tens tetes.
Bé, no ja ho vaig veure.
No les ensenya Lucy, però és com a pel·lícula d'acció està bé, i la veiem així com a heroïna repartint entre yakuzas japonesos. El que passa que la pel·lícula té una doble personalitat, és a dir, té un punt que veiem la pel·lícula d'acció, Scarlett Johansson repartint, i l'altre té un punt, bueno, que al Luc Besson li entra la vena filosòfica, es creu que és Terrence Malick i fa l'àrbol de la vida. I surten dinosaures també, vull dir, és que tenen molts punts en comú amb l'àrbol de la vida. I fa una cosa que dius, bueno, t'has hagut de drogar per arribar a fer això, perquè que si no, no s'entén. O sigui, se li va la olla, sobretot al final, és una anada d'olla, bueno, tu Marta l'has vista també, no sé.
Sí, ara estava pensant que em va deixar una mica pertorbada, perquè al final ell fa una reflexió perquè tu la contestis, fa un interrogant, i jo no sabia què dir. i dic, ostres, no he entès res de la pel·lícula, perquè ara no sé què contestar-te. I m'he quedat una mica així, però bueno, suposo que tampoc espera que tothom l'entengui, no? Jo vaig sortir una mica decebuda. Ella ho fa molt bé, és com l'Angelina Jolie repartint, és genial, i a més passa en un país asiàtic, que potser també és aquest el motiu per, no sé, recaptar més, però la reflexió i el que te vol explicar no queda clar, no sé, és que prefereixo els germans Wachowski a l'Atlas de les Nubes.
No, no, tampoc, sí, tampoc.
Sí, com a mínim és una reflexió des del primer moment, jo què sé, però entre els pinyos i a la superforça i la droga que es fot, i bueno, i com, no sé, sembla que tothom està... I a més contacta amb un professor emèrit, una personalitat en la investigació de l'ADN, una cosa, i dius, però no, fi, no sé.
Bé, canviem de tema, anem a parlar per una altra que també ens ha agradat.
Però l'Ignasi ens ha enganyat, perquè a mi em va dir que li havia agradat quan vam sortir del cine.
A veure, hi ha una part que m'ha agradat, que és la part d'acció. Scarlett Johansson repartint bufetades a japonesos a la Yakuza. Això és el millor que hi ha. Ara, l'altra part és que no s'aguanta. És a dir, no. És clar, és que té una part que m'ha agradat molt i una altra que no m'ha agradat gens. Una altra pel·li que està molt bé, que és Chef, que és una altra d'aquestes de bon rotllo, que és del Jon Favreau, que la dirigeix i la protagonitza, i una mica no sé si té un caire biogràfic, no? Perquè dius, és un chef que després d'una mala crítica torna als seus orígens i fa com un restaurant així de cuina ràpida amb una furgoneta que va viatjant per arreu del país. Sembla una mica Jon Favreau, he tingut molt èxit amb Iron Man 1 i 2, faig Cowboys and Aliens, fracasso i torno a fer cinema independent, que era el que feia jo en els meus orígens, no? I la pel·li no deixa de fer d'això, ens parla de les relacions familiars, incorpora molt bé les xarxes socials en la narrativa de la pel·lícula, trobo que fa un ús molt, molt intel·ligent. És una pel·li de bon rotllo, és a dir, pots trobar que algunes situacions són poc reals, tu imagina't a Ferran Adrià que es queda sense feina. Tu no te creus que Ferran Adrià no tingui estalvis i se faci amb la furgoneta per tot Catalunya a fer kebabs o a fer entrepans.
Tu no li proposis que aquest encara se'ns il·lumina i ja veuràs.
Clar, això és una mica el que passa a la pel·lícula. Aleshores, això és una mica inverossímil, però si tu entres en el joc, escolta, és una pel·lícula fantàstica. A més, tenim cameos d'actors amics de Jon Favreau, Robert Downey Jr. i papers secundaris de Scarlett Johansson, Sofia Vergara, Dustin Hoffman i Oliver Platt. Vull dir, els meus amics, si faig una pel·lícula amb 4 duros, els hi pago el mínim de salari i, escolta, endavant.
I amb un nen que és un crac, també.
Sí.
El nen ho fa fantàstic. I, a més, incorpora, fa aquesta pel·lícula que és petitona i que vol ser parlar de cuina, també, com una metàfora de la vida, no? Del que, bueno, podia ser cuiner com podia haver estat que sé, sabater o alguna altra cosa. I el nen el que fa és incorporar les noves tecnologies i és molt divertit. El pare és el sistema tradicional de funcionar d'una empresa i el nen doncs fa fer anar les xarxes socials amb 10 anys, em penso que té 10 o 11 anys, uh-huh. I li aconsegueix al pare que vingui molta gent a la rulot, es munta una rulot, en fi, i fa cuina cubana, a més. I fan tot el país, fan molts de quilòmetres, i el nen doncs va fent vídeos aquests d'un minut, no?, d'aquests que vas ajuntant segons, i fa piulades, i bueno, i es veu també plasmat a la pantalla, que trobo que això ho ha sabut combinar molt bé, i és molt dinàmica, i tot i que és una pel·li que parla de coses molt senzilles, doncs no avorreix en cap moment. És molt dinàmica, és entretinguda. Parlar de coses encara fa més, posem més filosofia que en Besson, però bé, no sé, està, no sé, molt agradable. Una pel·li... I venen ganes de menjar, això també.
Inevitablement. I suposo que ha de ser interessant veure-la en versió original per sentir Sofia Vergara, perquè, esclar, es troba a faltar aquest accent que té ella.
M'encanta, jo vull dir, m'encanta aquesta actriu, m'encanta.
Home, nosaltres aquí, Modern Family, la veiem en versió original i la veritat és que està molt graciosa.
Bé, per anar acabant, unes recomanacions ràpides de pel·lícules que sé que no heu vist, però jo us les deixo anar, per si voleu. Una, per exemple, és de Congress, que és aquesta de la Robin Wright, que fa d'ella mateixa, pel·lícula d'Avi Folman, el director de Balzon Bashir, que té
mitja pel·lícula d'imatge real i mitja pel·lícula d'animació. Curiosament, m'agrada més la imatge real que no pas la part d'animació, i és una mica una història de cinema dins el cinema i també una reflexió sobre la humanitat, cap on va, una reflexió una mica així. Bueno, és una mica irregular la pel·lícula, però està molt bé, és bastant recomanable. Una altra també que s'ha estrenat aquest estiu és Locke, que és una pel·lícula aquesta del Tom Hardy, que està excel·lent. És típica pel·lícula d'actor, sol, tota la pel·lícula, amb un sol escenari, com Buried o Última Llamada. En aquest cas, doncs, veiem un home en el cotxe, tota l'estona parlant per telèfon, i ha de resoldre dos temes, un tema laboral i un tema familiar. I sap que la seva vida se'n va a la merda, perquè és impossible resoldre més o menys bé aquests dos temes, però ell té una personalitat molt metòdica, és una persona que ho planifica tot fins al mil·límetre, i intentarà posar ordre dins aquest caos que sap que es converteix la seva vida. És una mica un culebrot, però portat com un thriller. Vull dir, està molt bé, val la pena que la veieu. Llavors, a veure què més ràpidament. Així d'animació s'han estrenat pel·lícules aquestes per treure els duros que porten els nens aquests dies d'estiu, com Kumba, que ja us dic directament que no val la pena. Hi havia uns equips de rescat que, bueno, està millor que la primera, però recordem que és un producte d'aquest que arriba directament al mercat domèstic, que volen que passi per sales comercials per fer una mica més de caixa, i que ha millorat la primera. Si la primera era una còpia de Cars, que només, bueno, havia curses, aquesta no, hi ha una mica més, i està, bueno, no, els grans no s'ho passen malament tampoc, i pels nens és ideal, avions,
la primera,
incendis...
La primera no tenia massa gràcia, però tampoc tenia massa desgràcia, saps? Vull dir, era una pel·lícula oblidable.
Correcte. Molt bé, doncs fins aquí les pel·lícules de l'estiu. I ens retrobem, bueno, tu, Aram, fins al mes vinent.
Ens retrobem per comentar Sin City.
Exacte, ens parles de Sin City i d'alguna cosa més, a veure que hagi pogut arribar per aquí.
Esclar.
I tu, Jacint, també, fins la setmana vinent amb les notícies calentes.
D'acord, que vagi bé.
Una abraçada.
Adéu.
Adéu.
Les intimitats de les estrelles al descobert, a les xafarderies de Hollywood.
Doncs Marta, quan vulguis, que tenim molt poc temps.
Sí, ja ho sé, arriba la temporada nova i la Marta té menys temps que mai.
És el primer dia, és el primer dia.
Bé. Doncs vaig a la idea. S'està fent el Festival de Cinema de Toronto i per allà hi han passat tot d'estrelles, com ja ho podeu suposar, i com per exemple en Jake Gyllenhaal, que bueno, ha lluït el cap rapat un altre cop, aquest noi es deixa barba, cristal... La Jennifer Garner, la Naomi Watts, tots han presentat pel·lícula i també hi va anar amb Morgan Freeman, tot i que amb molt de retard. Per què? Doncs quan va sortir de casa, dels Estats Units, va agafar un dels dos jets privats que té. En té dos. Es va treure, ara té 77 anys, es va treure el carnet de pilot als 65. I quan s'havien enlairat, al cap de pocs minuts d'enlairar-se, els eslats, que es diu, uns alerons que hi ha a les ales, no es recollien.
Ai, ai.
I van, sí, ai, ai. Diu que ell no va passar por en cap cas, Van haver de fer un aterratge d'emergència. Però, tranquil·litat, Ja arribaré. Diu, jo no sabia quina hora havia d'arribar. Jo anava fent.
Ja.
I va arribar tard. Va arribar tard. I allà l'esperava la Diane Keaton, que és amb qui fa parella la pel·lícula que presentaven, i havien d'anar a una festa, en fi, fer-se veure, i el va esperar. I després, en Morgan Freeman, allà on el veieu, que és una institució a Hollywood, es va fer selfies amb els seus fans.
Ah, que bé, molt bé,
sí, sí,
fantàstic.
Sí.
Molt bé. Ens agrada Morgan Freeman.
Ens agrada Morgan Freeman. I aquí l'anècdota, que podia haver estat, bueno, un desastre, però no, val. Ara, ja que he dit la paraula selfie, aquest estiu he après, fent el meu guió, una paraula nova del diccionari urbà.
A veure, espanta'ns.
Sí. Ara no es diu, es comença a dir selfie, però amb C.
I quina és la diferència?
Molt bé, sí que hi ha diferència. Segons el diccionari urbà, que el podeu trobar a urbandictionary.com, Una selfie, que es veu que els anglosaxons la pronuncia amb una C més sorda i amb un accent a la E més pronunciat, més que l'altre. Doncs una selfie amb C és una fotografia que et fas a tu mateix amb un dispositiu, no és igual, una càmera, que sigui, però que a la vegada es fa o a través d'un mirall o en situacions estranyes o divertides i còmiques.
Bé, això dona peu a que qualsevol pugui considerar-se una selfie amb C, no?
No, perquè la selfie te la fas directament des del mòbil a tu.
I l'altra és un mirall.
Sí.
Però si fas una tonteria també es considera una selfie amb C, encara que no estiguis davant d'un mirall?
Sí. Sí, home, en situacions estranyes o amb alguna cosa divertida.
Bé, una collonada més, vaja.
Hi ha una segona excepció de selfie, que és quan aconsegueixes fer-te una foto mentre t'estan empresonant.
Ah, aquesta m'agrada, veus? Aquesta sí.
Ja.
Aquesta sí.
Sí, sí.
Estem a favor d'aquesta.
La Kim Kardashian, per cert, ha penjat al seu Instagram una selfie amb C. S'ha fet una selfie amb el seu mòbil davant d'un mirall.
No que hagi entrat a la presó.
No, aquesta no seria la segona.
Per Lindsay Lohan,
li deixem per Lindsay Lohan. I us volia dir que aquest estiu va de nens. De nens i de casaments.
Sí.
Ja sabeu. A mi m'agraden aquestes coses. Robert Downey Jr. el dia 9 de juliol va anunciar per Twitter i Facebook que tindrà una nena.
Molt bé.
El proper novembre.
És el primer? O
ja en té un de més gran. Mm-hmm. Té un noi de més gran. Val? Amb la seva dona actual, la Susan Downey, que ha agafat el cognom del seu marit, doncs tindrà una nena, encara no se sap el nom, està encantadíssim.
Però
i va
si
fer un
posar Pepper.
Dóna-li la idea. De fet, ell ara diu que està molt i molt posat amb això del Twitter i el Facebook. Vull dir que...
Sí, és veritat, està molt actiu.
Bé, i que durant el rodatge de Judge amb en Dax Shepard, que és la parella de la Kristen Bell,
sí,
doncs van estar parlant de noms de nens i de paternitat i tot això. I com que la seva companya de Avengers,
sí,
és Scarlett Johansson,
sí,
que ja ha tingut la criatura, doncs ha dit que serà una mare espectacular i fantàstica. O sigui que en Robert Downey Jr.
es pot ajuntar i fan uns Jóvenes Vengadores després, tota
mira,
aquesta mainada, no?
Veus? Sí. Doncs res, i també us volia dir que finalment Brad Pitt i Angelina Jolie s'han casat. Així és com s'havia dit, no? Tots aquells rumors, que si s'està preparant,
ara,
que si serà...
Però no estaven casats ja?
Si serà a França... Cosa. No, s'han casat aquest estiu, i han sortit les fotos publicades. Ara potser em diran qui ens està escoltant. Va estar, Marta. Bé.
Doncs clar, hem estat de vacances.
Doncs surten les fotos a la revista People, al Hello. Podeu veure que el vestit de l'Angelina és únic perquè li han fet exclusivament per ella, un dels sastres més prestigiosos de Versace, en Luigi Massi, que és amic seu, i han aprofitat els dibuixos dels nens i ha fet, bueno, el seu vel i el vestit porta dibuixos de les seves criatures, que en té 6, vull dir que ha pogut triar.
Cap problema.
Dibuixos a punta pala.
Fantàstic.
I res, i la nota còmica és que Brad Pitt, el seu vestit era del seu armari, no es va comprar res, i que es va deixar la corbata i un dels seus fills li va deixar la corbata. I una anècdota, ja sabeu que aquest estiu ha passat això del núvol...
Sí, ja ens ho ha explicat en Jacint abans, sí, que és el que tenia un nom que nosaltres no sabíem.
No sabíem, perquè nosaltres les paraules... Bé, doncs, a banda que l'FBI va darrere de tot aquest assumpte,
sí,
del hacker aquest, hi ha uns dissenyadors, uns artistes, que han aprofitat el moment i volen fer una exposició de fotos a tamany llençol dels nusos que s'han publicat.
Estem a favor de la iniciativa. No sé si els posaran a la presó,
clar.
Però estem a favor.
Esteu a favor, eh? Bueno, sapigueu que aquesta exposició es farà en un showroom d'aquests moderns al Saint Petersburg de Florida.
Molt bé.
L'artista en qüestió es fa dir Exbala. Exbala.
Sí.
I el propietari de la showroom ha dit que no van a fer ni molt menys publicitat dels nusos, sinó tot el contrari. La idea
anirem allà a fer fotos
que la gent entengui com d'important és la privacitat.
I tant, i tant. Home, jo és el primer que penso quan veig una foto d'aquestes, és això, important.
És a Corey Allen Contemporary Art, sí, que sí, sí. L'abrevien caca.
Bueno, consell de tots els oients, si us feu fotos amb pilotes, sí, no les pengeu al
mira, núvol. Després acabes amb un showroom ja, a tamany natural.
Ja, fer-se fotos amb pilotes tampoc
Jennifer
és...
Jennifer Lawrence i Kate Upton estaran en aquesta exposició.
Allà estarem nosaltres, també enviarem algun corresponsal. Vinga, doncs anem a acomiadar ràpidament el programa. Nosaltres, res, ho deixem aquí i us deixem amb la banda sonora de la pel·lícula Boyhood, que s'estrena aquesta setmana, el tema que ens canta Jeff Tweedy, i la cançó és Summer Noon. Nosaltres tornem la setmana vinent, ja amb un programa més normal, no tindrem una tertúlia tan extensa com hem fet aquesta setmana, però és que esclar, és que hi havia moltes pel·lícules per comentar i per parlar aquest estiu, que han estat un munt, i ens hem pogut desafogar tranquil·lament amb tot el que havíem vist. Nosaltres us deixem amb música, banda sonora de Boyhood. Marta, fins la propera setmana.
Fins la propera.
Jo mateix, l'Ignasi Herbat, també m'acomiado. Ningú no és perfecte.